La ruta del salmó.
La ruta del salmó amb Víctor Correal i Adrià Quatrecases. Bon dia a tots dos.
Bon dia.
Avui ens expliquen la història de la Neus Català. Qui és Neus Català?
És una de les poques supervivents catalanes que queden, que van estar en un camp de concentració nazi, i ella concretament va estar a Ravensbrück. Té 91 anys, la vam anar a veure a Rubí, tot i dir, aquesta edat té una lucidesa increïble, ha tingut una vida molt castigada, ha passat per les pitjors situacions per les que pot passar la condició humana, evidentment estant en un camp de concentració no podia ser d'una altra manera, però tot així ho explica amb una fermesa que ens va sorprendre, no? En molts casos, a l'Adrià i jo se'ns posaven els pèls de punta.
Parla amb una convicció que s'encomana, transmet un esperit de lluita que realment per nosaltres també és una lliçó personal i espero que per tots els oients. Sentireu com la seva resistència psicològica, ella parlava molt de que la seva força mental li va permetre sobreviure físicament, és a dir, que moltes vegades la persona que s'ensorrava moralment no aguantava després el camp de concentració.
Ens explica aquesta història del camp de concentració, que de fet és increïble, però n'hi ha una altra que potser encara ho és més. És el seu pas cap a l'exili, cap a França, passant pels Pirineus. Però no ho va fer com la demés gent. Ella anava acompanyada.
Molt acompanyada.
Molt acompanyada.
Veurem de seguida per aquí. En efecte, és la ruta del salmó, la història de Neus Català, al matí de Catalunya Ràdio.
A l'acabar la Guerra Civil Espanyola, milers de catalans es van exiliar cap a França. Malalts, avis, famílies senceres, dones, ferits... Tots van haver de creuar els Pirineus suportant el fred i les inclemències de l'hivern de la muntanya. Va ser un viatge molt dur per tots ells, però encara ho va ser més per a la protagonista d'aquesta història. Una infermera que va travessar els Pirineus amb 182 nens al seu càrrec. La Neus Català va néixer a Guiamets, un poble del Priorat. Des d'allà havia lluitat a la resistència i havia estat membre fundador del PSUC. Durant la guerra va fer d'infermera i cap sanitari d'una colònia de nens orfes a Premià de Dalt. Quan va saber que s'havia d'exiliar perquè si no la matarien els nacionals, va dir que sense els nens, ella no anava enlloc.
A França amb els 182 nens. Vaig al rellotge, vaig anar corrents a Barcelona. Vaig al puesto de, on hi havia l'economat de les colònies, hi havia un xicot, dic, escolta, jo necessito transportar els nens. Els nens no es queden aquí. Demà al migdia t'espero, els nens estaran tots preparats. Sí, sí, van vindre amb uns cars. Hasta de Renius. Marxar els nens i el personal, hasta de Renius. A de Renius parlem, es van deixar allí. Allí hi havia el govern de la Generalitat, hi havia companys que els vaig veure, un dia el vaig conèixer, estaven al camp descalç, i allà hi havia un grup escolar que estava buit, doncs van posar tots els nens al grup escolar. I dic, escolta, aquests nens no es poden quedar tampoc a Déu, s'han de passar. El govern va marxar a mitjanit per la Vajol, i nosaltres al dematí van arribar unes jardineres ja de cars, ja no n'hi havia, jardineres que deien, que és això que per transport de soldats, i van marxar fins a la frontera. I així es vaig passar. Van passar a França, van portar de refugi en refugi, primer en un castell de l'edat mitja, ja el que feia. I pel carrer, doncs, hi havia gent que es van morir, Un gel terrible, un fet terrible feia.
15.000 persones van morir les primeres setmanes d'exili, però la Neus va poder salvar la seva vida i la de tots els nens. Els següents els va dedicar a buscar bons llocs per als nens. Molts van ser acollits per famílies franceses i d'altres per diferents organitzacions benèfiques europees. Al desembre del 42, la Neus es casa amb un francès que havia conegut mesos abans, l'Albert Roger, i el mateix dia de la seva boda, ella i el seu marit comencen la lluita de guerrilles.
França estava allà ocupada, i em vaig casar amb un noi francès i el mateix dia comencem a agafar guerrilles. Ho veiem que hi hauria guerrilles, això era impepinable, no? I tot el temps aquell, buscant, ara no es podien posar. Dic, mira, noi, no cal que busquis tant. Un grup aquí, i l'altre grup aquí. Si estan atacats, ataquen els russos. Si ataquen aquí, aquests ataquen per detrás. Dos llocs al costat dels camins. Vam haver de començar amb dos o tres ametralladores o una ametralladora i amb això, doncs mira, assaltaven com podia, ja agafaven un gendarme i li prenien la pistola, el deixaven anar. Nosaltres en aquells moments no muntàvem batalles sinó ens atacaven els nazis. Nosaltres ens dedicàvem a fer sabotatges. Sabotatges a les línies d'alta tensió, i estàvem en combinació amb els ferroviaris de Brive, ens deien, tal dia passarà un comboi de mercaderies que venien, robaven tot el de França per l'Alemanya, ho robaven tot. I deia, quan passa la màquina ja podeu tirar. Tirem en l'aire el tren i els soldats que ho guardaven, amb dinamita, que ens portaven a no sé on. Jo feia d'enllaç, que és el més pesat. Moltes dones, que no sabem on estan enterrades tampoc, sempre anaven enmig dels enemics, a portar els partes, a transportar armes, a procurar el menjar. Tot això ho fèiem nosaltres.
Després de molts mesos de lluita i sabotatge amb els maquis, el novembre del 43, finalment els nazis van capturar la Neus i el seu marit.
Bueno, després algú em va denunciar, em van agafar, i el meu home ens van buscar a casa, va portar els nazis a casa. La impressió no sé com dir-ho, no es pot explicar. Saps que has acabat de viure en aquest món i no saps el que vindrà. El món que coneixia el deixava. El món d'una persona lliure que treballa i que lluita, a les mans dels nazis, pues, s'acabava. El que vindria no ho sabia. Bueno, la mort és el que m'esperava.
La van separar del seu marit i la van traslladar a la presó de Limoges.
Estàvem a la presó, però no paràvem de lluitar. Vam organitzar això de transmissions. És a dir, que tot el que passava a fora se sabia a la presó. Pues els guardians de la presó civil havien de passar pel mateix corredor per a fer la ronda que diuen, i aquell ens passava cantant i es posava les partes.
Brave français, consolons-nous à juste prix.
Cantava una cançó antiga francesa i cantant aquella cançó, en lloc de parlar les paraules de la cançó, pues deia la parte. Un dia ens van agrupar les dones de la presó, no sabia que n'hi havia tantes perquè quan no podíem comunicar. I ens van dir que faríem un gran viatge i que se deixava per un nou. I van dir, però vostè també, senyor Meyer. I ens va voler donar la mà i nosaltres vam posar les mans darrere. No els vam donar la mà. Ens portaven cap a Alemanya. Vam marxar un tren i vam marxar mil dones. És el primer gran convoi que va arribar, no el primer convoi que va arribar, el primer gran convoi. I arribaven 400, 200, però mil dones d'un cop va fer un rebombori. I com a boges van posar a cantar la Marsellesa. Una Marsellesa de trons, com les que cantàvem a Limoges. Una Marsellesa de mil dimonis.
Era la seva entrada al camp de concentració de Ravensbrück.
A la meva infància es va acabar quan va començar la guerra. A Ravensbrück es va acabar la meva joventut. En un bloc hi havia 200 dones. I ens van posar 500, però només en un costat del bloc. Us imagineu com estaven? Pues apretades així, no podíem caure que et desmaiessis. Jo no m'havia desmaiat mai, i ahir em vaig desmaiar una mica, però a terra ja no es podia caure, estaven empaquetades així. Cops de bastó, cops de puny, cops de peu amb aquelles sabates. Es pegaven molt. I sobretot pegaven, a part de que deixaven morada, pues pegava molt al cap perquè quan un perd el coneixement pot dir no importa què. I jo com me pegava em deia, veia les estrelles, de veritat que veia les estrelles, de tots els colors. I jo deia que no perdi el cap, que no perdi el cap, perquè quan un perd el cap no sap el que fa. Pues la por que tenia era això. I a casa dels cops que em donava el cos ja no me'n sentia, només pensava en el cap, que no perd el coneixement. El dia a dia allò era un infern, un dia més fort que l'altre. I jo preguntava, i tu què fas aquí? Cada dia em deia això, i tu què fas aquí?
Durant 12 hores al dia, la Neus i les seves companyes havien de fer armament pels nazis. Però la seva lluita continuava.
Sabotejaven molt. Per allò que de fer 10.000, en feien només que 5.000, i entre 5.000 hi havia 100 o 200 posàvem, escopíem o posàvem, anàvem a la casa de mosques, una mosca, entre les dues pólvores. A la sèrie de 10.000 n'hi havia 100 que fallaven, doncs havíem de tornar a desfer. Llavors era el perillós, perquè hi havia els detonadors i hi havia tot. En 9 mesos vam inutilitzar 10 milions de bales. Però jo he de dir una cosa, que mai he rigut tant com el camp de la mort. Perquè com més greu era, més m'ho prenia a riure. Era la meva salvació, era el contrapunt del que em feien. Et pegaven i pues jo me'n reia, i així no sentia el mal. I els insultava, els diria tot, els parlava en català, tots els rellecs en català. Els diria de tot en català. I els companys em preguntaven sols, en quina llengua es parlaves de can llatí? Clar, s'ha de ser optimista. El que no era optimista, doncs caia de seguida, eh? I no durava gaires dies. No durava gaires dies, no?
El 5 de maig de 1945, mentre sonaven les primeres campanes a Europa que indicaven el fi de la guerra, l'exèrcit nord-americà va alliberar el camp. Havien passat 16 mesos des de l'entrada a Ravensbrück.
No, l'alliberació no vaig sentir res. No vaig sentir res. I una situació molt rara d'explicar i molt desagradable. No sentia res, buida. Els altres cridaven i ballaven i jo deia que feien ben fet, però jo, fins que no vaig poder amagar en un puesto i plorar, no vaig reviure. El poder plorar, es veu tant temps que no havia plorat i que havia sentit i tot això, el poder plorar va ser l'exorcir-me.
Actualment la Neus Català té 91 anys. Tot i perdre el marit i gran part de la seva família, va refer la seva vida. I ara, tants anys després, quan li pregunta si ja s'ha acabat la seva lluita, somriu i diu...
No, no, la lluita no s'ha acabat mai, encara continua.
La lluita continua, Neus Català. La ruta del Salmó al matí de Catalunya Ràdio. Falten 3 minuts perquè siguin 2:15.